Dona i Esport amb Louis Brown.
Tornen a ser les 9 del vespre d'un dijous i per tant obrim aquesta porta de Dona i Esport i tornem a tenir amb nosaltres a la Louis Brown. Bona nit, Louis.
Bona nit, Gemma.
Avui tornes a venir acompanyada.
Sí, avui m'acompanya la Nuri Granero, que és monitora i nadadora i mare de dos nens.
Bona nit, Núria.
Hola, bona nit.
Pots aportar molt com a dona i esport.
Bueno, a veure.
Pues, l'any passat, a l'Europeo de natació, les dones espanyoles van aconseguir 14 medalles en total. Eren 9 de natació i 5 de sincronitzada. Doncs és un esport de les dones amb molt èxit. I a l'altre costat, els masculins no van aconseguir ningú.
Ostres,
sí.
La balança està molt decantada.
Sí, sí, doncs en comparació de la setmana passada, quan vam parlar de futbol, doncs això és molt diferent. I em sembla que no hi havia ningú polèmica durant la història de nadadores. No hi ha ningú problema. Va començar a competir a les Olimpíades en 1912 i el 84 en sincronitzada. Pues, Nuri, tu vas competir molt, no?, de jove. Quan vas començar?
Bueno, jo vaig començar a nedar quan tenia 5 anyets, amb un club molt petitó de poble. Jo soc de Cardedeu. Un grup de pares es van ajuntar i van decidir que podríem muntar... Feien els típics cursets d'estiu a la piscina d'estiu de Cardedeu i un grup de pares van decidir, pues, que es podria formar un club de natació perquè teníem una colleta de nens, pues, que podien funcionar. Uh-huh. Van buscar una entrenadora i van muntar un club, però no deixava de ser un club de poble. Va començar nedant el meu germà. A mi encara no m'agafaven perquè jo era massa petita, però ja quan vaig tenir 5 anyets, doncs van dir, vinga, Núria, ara tu també. I, bueno, vam començar a entrenar, però no teníem piscina coberta a Cardedeu. Aleshores, ens havíem de desplaçar 3 cops per setmana a diferents piscines dels voltants, Caldes, Granollers, que ens llogaven carrers perquè nosaltres poguéssim entrenar, vale? Però, clar, sempre havíem de fer servir autocar i desplaçar-nos als pobles del voltant. Aleshores, bueno, vam començar a competir, hi havia molt bon ambient, un ambient molt familiar. Vam començar a destacar un grupet de nedadors, vam començar a destacar una mica i la nostra entrenadora ens va fer saber, doncs, que creia que ens podíem arribar una mica més lluny amb un club més gran, vale? I ens va dir que miréssim el Club Natació Granollers, havíem com rutllaven en allà, no? Era un club que tenia piscina pròpia, tenia una amplitud d'horaris d'entrenaments molt més elevat i, bueno, que anéssim a provar aviam què ens semblava. I, bueno...
I a quina edat vas canviar de club?
Vaig canviar de club, jo diria que eren sobre els 10 anys,
doncs,
aproximadament.
Doncs vas començar a entrenar en sèrie, no?
Sí, aleshores ja entrenàvem cada dia. En comptes de 3 cops per setmana, i entrenàvem 5 cops per setmana.
I els entrenos d'aquests 5 dies eren els matins o les tardes?
Eren a les tardes. Vam anar a un grup d'uns 5 nedadors, però havíem d'anar amb un taxi perquè els pares, pues, treballaven, no es podien desplaçar fins a Granollers, i vam llogar un taxi i ens portava els 5 o 6 nedadors que hi anàvem, doncs, fins allà.
Doncs tots molt motivats, no?
Sí, sí, clar, moltes ganes de... Sí. Bueno, era un club molt gran, hi havia molt bons nedadors, que, clar, vulguis o no, veníem d'un club molt petitó, de poble, i, clar, arribes a allà, grans nedadors, gent que estava en campionats importants, nedadors que estaven entrenant fora del Club Natació Granollers perquè estaven entrenant al CAR o a la Blume. Uh-huh. Aleshores, clar, era gent que tenia un nivell molt alt, no? Però, bueno, nosaltres vam començar allà i, bueno, poquet a poquet vam anar fent lo nostre.
I, no sé, però en atletisme, moltes noies deixen de fer atletisme amb 15, 16 anys perquè hi ha molts canvis al cos i també volen anar de festa, volen... tenen altres interessos. I per tu era difícil en aquests moments de seguir?
Bueno, com tots els esportistes que arribem en aquesta edat, que tens ganes de sortir i viure amb els amics, clar, pensa que jo portava un ritme de vida amb 15-16 anys, jo ja no entrenava un cop al dia, jo entrenava dos cops al dia. Wow. Jo entrenava de 6 a 8 del matí, m'anava a l'institut, estudiava i després entrenava de 3 a 5 de la tarda, feia doble sessió. Clar, jo tenia uns horaris molt estrictes de son, perquè clar, jo m'havia d'aixecar cada dia a les 5 del matí. Si hi havia algun examen, m'aixecava a les 4 per no perdre l'entreno. Aleshores, jo crec que tenia ganes de sortir amb els meus amics, però a mi quan em tocaven les 11 del vespre estava tan destrossada que jo el que volia era un llit, no?
Sí.
Les competicions, clar, també eren cap de setmana, doncs, moltes vegades doncs, no podia sortir perquè tenia competició el dia següent. Però bueno, com que sortien els resultats, bueno, sacrifiques una sèrie de coses, no? Que tampoc... era el que hi havia en aquell moment i ho tornaria a repetir, eh? Vull dir que estava contenta amb el que feia. Però sí que al final doncs, bueno, ja començava a estar una mica cansada perquè les meves amigues totes ja van plegar. Jo continuava perquè jo continuava tenint bons resultats. Aleshores, estava acostumada a anar a un campionat d'Espanya, per exemple, anar amb un grup de noies, amigues.
Sí.
Clar, elles van plegar totes, m'anava sola amb el meu entrenador. Ja no era el mateix.
No. L'ambient
ja no era el mateix, clar. Sí. Com a molt anava amb un altre nedador, amb en Joan Serra, i compartíem campionat, però clar, no deixava de ser que el meu grup d'amigues ja no hi era.
Uh-huh. I a quin nivell vas arribar?
Bueno, jo vaig arribar a estar a la selecció espanyola de natació, a l'absoluta. Uh-huh. Compartia selecció amb el David Meca, uh-huh. Havíem nedat junts, amb Sílvia Parera, bueno, nedadors, passa que dic el David Meca perquè és el més conegut, ¿vale? El Martín López Ubero també hi era un nedador espanyol, bueno, de nacionalitat espanyola, pares espanyols, però que entrenava als Estats Units, aquest va estar a l'Olimpiada, ¿vale? Compartíem selecció i bueno, vam fer molts campionats per molts llocs del món, no? Jo sempre dic que he viatjat molt gràcies a la natació, però he vist molt poca cosa.
Sí.
Perquè pues, et podria dir, he estat a Rússia, sí, què has vist? Pues una piscina. Pues una piscina i un hotel.
Sí.
I he estat a Alemanya, he estat a Roma, he voltat moltíssim, però no he pogut veure el que és realment la ciutat, no? De piscines me'n conec un munt, però a nivell turístic, pues, poca cosa. Però bueno, també està bé.
Sí, vas compartir moltes bones estones amb gent de tot el món.
De tot el món, exacte, sí, vaig conèixer moltíssima gent, sí.
I doncs vas arribar aquí i després ho vas deixar en sec o...?
Sí, a veure, jo t'explico. Jo estava fent aquests dos entrenos diaris, feia 11 sessions setmanals. Quan jo ja vaig començar a notar pues, que ja no era el mateix, perquè ja les meves companyes ja no nedaven, jo continuava estant a dalt de tot. Jo, vull dir, tenia resultats, però jo ja estava cansada. Aleshores, vaig considerar que tampoc era bo plegar de la competició en sec. Vale? Dic, ja no nedo més. Aleshores, vaig decidir que agafaria un any i faria només una sessió al dia. En comptes de dir, de dues sessions al dia a zero, pues, una sessió al dia. I vaig estar un any entrenant així. I ho compaginava amb la feina de monitora de natació al Club Natació Granollers.
Ah, molt bé.
Però bueno, tot i així, i entrenant la meitat, vaig acabar a la final al Campionat d'Espanya. Vull dir, jo vaig acabar la meva carrera esportiva al Campionat d'Espanya a la final A. Vull dir que... Tot i entrenar la meitat, els resultats continuaven sortint.
Sí, tens molt talent. I la família és molt esportiva? La teva família, els pares?
Els meus pares són superatletes, són corredors dels Correaires de Cardedeu i el meu germà, aquest fa de tot, bici, córrer, nedar, triatlons... Jo soc l'única que m'he quedat només amb l'aigua. Però bueno,
es pot dir que si els pares fan esport, contagia els nens, no? Que és molt important que els nens veuen que els pares són actives.
Sí.
Per fer coses.
Sí.
I ara ets monitora aquí a Sant Celoni.
Mm-hmm, al Mètric.
Sí. Quina proporció són dones i quina proporció són homes en les classes de natació? És un esport...
És un esport més bé de dones, vale? Tot i que tenim homes. Et podria dir que el 90%, a les meves classes el 90% són dones.
Wow.
També venen homes, però...
I venen sense saber nedar o...?
Hi ha una mica de tot. Hi ha la típica persona o dona que s'ha jubilat i li quedava pendent aprendre a nedar.
Oh, I es pot aprendre?
Sí, tant. No hi ha límit d'edat. La qüestió és no perdre la paciència i cadascú té el seu ritme, evidentment. També et marca molt el fet de que et faci por l'aigua. Quan et fa por l'aigua et bloqueja molt més i costa molt més aprendre a nedar. Però si no tens por, doncs, i tens un cert estat físic bé, pots aprendre a nedar sense cap problema. Sense ficar-te objectius. En un any aprendre a nedar, no ho sabem. Cada persona és un món. I el que no s'ha de perdre és la paciència. Una persona necessitarà un any, una altra persona necessitarà 5. És igual.
Sí, si algú té aquest por, com es pot afrontar? Perquè, clar, si tens por d'aigua, és com una fòbia.
Sí, a veure, dintre de la por hi ha molts graus de por. ¿Vale? Una persona li pot fer respecte a l'aigua, una altra persona li pot fer por, una altra persona li pot fer pànic. ¿Vale? Lo important és tenir confiança amb el monitor que tens al costat. Vale? Nosaltres, evidentment, no deixarem que passi res i has de tenir plena confiança. I a partir d'aquí, fer tot el que nosaltres marquem. Vale? Clar, ens hem trobat amb gent que ve a aprendre a nedar i et diu, no, és que jo no vull ficar la cara dins de l'aigua. Ja, però és que és la base. Aleshores, clar, jo no et dic que la posis ara mateix, però has de venir amb la idea de que la cara s'ha de posar dins. Jo t'ensenyaré com ho has de fer... Vale? No s'han de posar traves, o sigui, has de confiar plenament de que el que nosaltres estem explicant i t'estem dient és el que s'ha de fer i sobretot has de venir amb moltes ganes.
Molt bé. I quan les dones estan embarassades hi ha metges que són molt conservadors i diuen no es pot fer esport, però sempre diuen que la piscina sí.
Sí.
I què ofereix? Què pots ofrecer la piscina, l'aigua, a la dona que està embarassada?
Solen dir molt el tema de la piscina per les embarassades i per la gent en general, que pugui tenir alguna lesió, perquè no hi ha gravetat a dins de l'aigua. Per tant, no hi ha impacte. Vale? No és el mateix. Quan tu corres hi ha un impacte sobre el terra, per aquesta força de gravetat. En canvi, l'aigua no. L'impacte és pràcticament mínim. Aleshores, et deixa moure't, fas exercici amb molt poc perill de cap lesió.
Entonces pots treballar el cor?
Cardio, sí.
Sense problemes de lesió.
Sense problema.
Sí. De fet, jo si estic lesionada, jo torno a la piscina.
Ja, sí, és el que sol passar.
Sí.
Quan però algú té alguna lesió... La gent jove, en general, no... En general, tenim molta gent jove que ve a nedar pel seu compte sense cap problema. Però la gent jove tira més cap a la sala de màquines, cap a les classes d'aeròbic, que són més divertides, són més amenes. La piscina és més avorrida. Aleshores, no acostumen a venir... No tenim gaire gent jove, no? Però, és un esport que... Sempre dic que quan hi ha algú jove a la piscina és perquè hi ha alguna lesió.
Ok. Però també veig que feu classes... Dintre l'aigua, no? No és només nedar, també.
No, també fem aquagym, gimnàstica dins de l'aigua.
I què és això?
Són exercicis que busquem la resistència de l'aigua per tonificar, fem cardio també, depèn del ritme de la música o del ritme de treball, fas més cardio o fas més resistència per tonificar, per moure sense... que hi hagi un excés de resistència que et pugui provocar una lesió. Per això també la majoria de gent que ve a fer l'aquagym és gent gran, vale? Que el que l'ajuda és a mantenir-se en forma sense perill de lesions.
Okay. També imagino que és molt divertida, no?
Ens ho passem pipa. Ens ho passem pipa, posem música molt marxosa i les senyores saben tots els exercicis, és molt fàcil seguir el ritme de la classe. Home, al principi vas una mica perdut, si no ho has fet mai... Sí. Però de seguida li agafes el tranquillo.
I ara tu has tornat una mica a la vida competitiva.
Bueno, sí, una miqueta.
Va dir algo que explica fa 2 anys, no?, que vas anar a un Era un duatlón de família o un...?
Sí, a veure, els meus fills fins ara havien fet natació, cursets de natació, bueno, nedaven molt bé, i un dia a la piscina municipal de Cardedeu van muntar una duatló i un relleu familiar. Uh-huh. Vale? Es nedava per famílies. I els meus fills van dir, mama, per què no ens apuntem els quatre i fem el relleu i tal, no? Eren 25 metres cada membre de l'equip. I, bueno, pues ens vam tirar a l'aigua, vam agafar un ordre de sortida, ens vam tirar a l'aigua, i quan em vaig tirar jo a nedar i surto de l'aigua, em diu el meu fill gran, mama, jo mai t'havia vist nedar.
Wow.
I el meu fill tenia 10 anys.
Ostres.
Saps? Vull dir, clar, em diu, mama, diu, sí que sé que treballes en una piscina i t'he vist treballar moltíssimes vegades, okay, i t'he vist dins de l'aigua en una piscina o a la platja, però mai t'havia vist nedar.
Però anaves molt, no?, a la platja amb els nens.
Sí,
no...
però, bueno, jo normalment a l'estiu vaig a la platja, prenc el sol, em remullo, però no nedo.
Ai, uau. I no sabien res de que vas competir abans?
Sí que sabien, perquè sí que sabien que havia competit i que havia sigut molt bona nedadora, però bueno, sembla que la mama havia nedat, sí, bueno, vale. I bueno, de fet, quan van a casa dels meus pares, ells dormen a la meva habitació i jo tinc allà totes les medalles.
El teu santuari.
Sí, sí. I tenim un moble que em va fer expressament el meu pare per una copa que em van donar de la millor esportista de la comarca, que jo no sabia on ficar-ho, perquè és que era quasi tan alta com jo la copa. Vale? Sí que m'havien vist aquella copa tan gran i totes les medalles, però veure'm nedar, allò, competir, nedar, encara que fossin 25 metres, no m'havien vist mai.
Wow.
Es van quedar...
I doncs no volies tornar a la piscina, doncs on compites ara?
A veure, jo de fet vaig deixar de nedar durant 18 anys, ¿vale? Però bueno, els anys van passant per tots i vaig començar amb problemes d'esquena i el fisio em va dir, tens que tornar a nedar. Vaig començar a nedar. Jo de jovenet havia fet travesses perquè amb el club que anàvem, amb el Cardedeu, fèiem travesses en plan, bueno, amb tots els nedadors del club. Eren com sortides familiars i fèiem travesses doncs, a Sau, al Pantà de Sau, a Banyoles, al riu d'Olot. I un cop vaig deixar de nedar, tot això jo ho vaig deixar en sec, i ara no vaig tornar a fer travesses. I ara, a través del problema de l'esquena que he tingut que tornar a nedar, bueno, pues, em vaig tornar a motivar una miqueta, em trobo en forma i vaig començar aquest estiu, no l'anterior, a l'estiu del 2014, em vaig apuntar a fer un parell o tres de travesses i vaig dir, bueno, pues mira, si encara les puc fer. Sí, sí.
I quants metres són les més o menys?
Hi ha de diferents distàncies. Uh-huh. Acostumen, les que jo vaig, hi ha de moltes distàncies, vale? Però les populars que jo acostumo fer és entre 1.000 i 2.000 metres.
Uh-huh. Perquè quan llegeixo d'aquestes travesses, jo tinc ganes de fer-ho, però em fa una mica de por perquè, clar, si faig una cursa i estic cansada, doncs pues paro.
Pares.
Sí.
Ja, yeah. A l'aigua no.
Agafar el mòbil, però a l'aigua no.
A l'aigua no.
Doncs...
Sempre quan fas la inscripció i et fan ficar una creueta en el lloc que diu, bueno, sota la teva responsabilitat, tu has de ser una persona conscient de que tu aguantaràs aquells 1.000 metres o 1.500 o els metres que siguin. Vale? A part d'això, et fan pagar una llicència federativa per un dia, vale? Per si passés qualsevol cosa. De totes maneres, sempre hi ha caiacs i vaixells a prop, vale? Que si hi hagués qualsevol problema, escolta, una rampa ens pot donar a tots, val? Pues, bueno, aixeques la mà i sempre hi ha algú que et pot donar un cop de mà.
Ah, bueno.
Sí, està tot controlat.
T'has d'animar, Lluís.
Sí,
Lluís, això ho hem parlat tu i jo, t'has d'animar.
I per preparar-lo, es pot preparar a la piscina o és important de fer una...
No, ho pots preparar perfectament a la piscina. Jo nedo 3-4 cops per setmana, nedo 1.000 metres diaris. Simplement és agafar un mínim de fons, vale? per poder fer la prova sense tenir que patir.
Sí.
Lluís, el mateix que tu quan corres.
Sí.
Clar, si tu vas a fer curses de 5.000 metres, doncs hauràs d'entrenar equips temps al dia, no?
Sí.
si fas una mitja marató ja la cosa és diferent, no? Sí, sí. Pues això és el mateix.
I la tema de aigua o menjar durant la cursa es fa o no?
No,
no.
No.
Okay.
No. Durant la cursa, a veure, pensa que no estem parlant de proves... Clar, quan parlem del David Meca, es tirava pues, igual 15 hores nedant. Aleshores sí que tens que hidratar i tens que menjar. Uh-huh. Però nosaltres aquestes proves jo et podria dir que 1.000 metres els faig en 20 minuts.
Ok.
Aleshores, clar, és, pràcticament és un sprint.
Uh-huh. I pots recomanar una travessa per començar? Per aquí a prop?
Per aquí a prop.
Sí.
Jo no la sabia, l'he sabut aquest estiu, és superdivertida i jo, de fet, la vaig fer amb els meus fills, era la primera travessa que feien els meus fills, i és la travessa de Lloret.
Ah, ok. Uh-huh.
La travessa de Lloret. Hi ha la popular, ¿vale?, que són 450 metres, uh-huh, i que la fan pares, mares, amb fills. Uh-huh. ¿Vale? De fet, el meu fill té 8 anys, i jo l'he fet amb ell,
oh,
aquest estiu,
bonica,
amb 8 anyets.
No? Wow.
Sí, sí, va ser superemocionant. Bueno, sí. Estava superorgullosa d'ell, no? I del gran. El gran també era la primera, però ell ja tenia 12 anys i, evidentment, ja és una altra cosa, no? El petit, clar... El gran ja em va deixar enrere. El gran em va dir, mama, ens veiem a l'arribada. I jo em vaig quedar amb el petitó i molt bé, va fer cas de tot. Mama, cap aquí, mama, cap allà, vinga. Uh-huh. I molt bé, molt bé.
Molt bé.
La de Lloret és una bona, sí, és una bona distància per gent que neda sense cap problema. Vale? Sí. I després la de Sant Feliu de Guíxols. La de Lloret em sembla que la van fer a mitjans de juliol i la de Sant Feliu de Guíxols a mitjans d'agost. Però són distàncies curtetes. Eh? Després també hi ha la de 1.000. Pots agafar la de 450 metres o la de 1.000 metres.
Doncs sí, doncs podem començar...
Jo començaria per la de 450, que fem un tastet,
Molt bé,
val? Sí. I després dius, bueno, ja he vist de què es tracta, com em sento nedant en el mar, i després, doncs, fer la de 1.000.
Vale, pues, l'any que ve ens veurem allà, a Lloret.
Allà t'espero, Lluís.
Però tu a la llarga i jo amb els 400.
Vale, bueno, jo em sembla que l'any que ve faré la llarga i la de 400, faré les dues.
Ah, vale.
Sí. Fent d'acompanyant
sí,
i després
sí, primer faré la meva prova i després us acompanyaré.
I t'agradaria veure els teus fills a dalt en la competició? Guanyant medalles com tu?
Ai, Lluís. Home, com a totes les mares. Això ens agradaria a tots, no? El que passa és que el món de la natació a nivell competició és un món molt sacrificat. Mm-hmm. Aleshores, jo el que vull és que gaudeixin de l'esport, que s'ho passin bé a la piscina, que fem travesses, que fem equip... però que entrenar amb el ritme que jo vaig entrenar no em fa especial il·lusió, ¿vale? Tot i que sé que si no entrenes en aquest ritme no hi ha resultats. O sigui, jo sóc molt realista.
Sí.
¿Vale? Els resultats els has de posar en un llistó molt més baix. Però per mi el fet de que estiguin competint amb altres clubs i que estiguin fent travessars i que s'ho passen bé i que tenen companys... Jo ja, per mi ja, fantàstic.
Sí, molt bé. Sí, jo amb els meus fills, una mica així, és que quan el meu fill em demana per què vas a la cursa, jo sempre dic és per córrer amb altres persones, no per guanyar, perquè no és res això. És, si guanyes és perquè en aquest dia no havia gent més bones que tu en aquest dia, i ja està. Però el gaudir és l'important. Sí,
sí, sí, sí. Jo per mi és el bàsic, que ells estiguin fent un esport i que l'estiguin fent gaudint.
I Nuri, si tu estàs nedant amb els nens, com organitzeu la logística a nivell familiar?
Bé, doncs la sort que tenim és que tenim el meu home, el Miquel Àngel, que ens guarda les bosses, fa de motxilero, perquè moltes vegades, clar, a nivell de travesses, tu surts des d'un punt i l'arribada és en un punt diferent. Necessites algú que et porti les motxilles, les bambes, les tovalloles, per quan arribis tenir allà la roba, no? I el papi és el que ens porta les motxilles amunt i avall i el que ens espera a l'arribada, ens fa les fotos i ens aplaudeix a tope.
O sigui, és un exemple, no?
Sí, no, sense ell seria molt més difícil fer-ho.
Pues moltes gràcies, Nuri.
Moltes gràcies, Lluís.
Hem vist totes les costats de natació, competició, alta competició, ensenyança i la competició amb els nens, amb la família i gaudir. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Dona i esport amb Lluís Brown.